I el que sentíem a aquestes hores, jo suposo ja ho heu reconegut, és Fangoria, una de les propostes que s'acostaran fins aquí a Festa Major. Ja ho dèiem, queden 10 dies i per tant serà la banda sonora una miqueta als grups que venen que aniran acompanyant els propers dies. Canviem però de terç perquè hi ha moltes coses a explicar. D'entrada, vam recollir les reivindicacions del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya que aprofitaven el Dia Mundial de la Fisioterapia per fer paleses una mica les seves diferències amb el sistema sanitari públic. Deien que ja estaven en desacord amb diferents temes, com per exemple tota la volta que havia de fer un usuari per arribar fins a la fisioteràpia, tot i que si fos de manera directa, doncs s'estalviarien, per exemple, visites, llistes d'espera, ens estalviaríem tots plegats diners, etc, etc. D'això i d'altres coses en parlem amb Francesc Escarmís. Bon dia, benvingut al programa.
Bon dia, bon dia.
Ell és degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i jo començaria recollint una mica una d'aquestes demandes. No és difícil per un usuari de la sanitat pública accedir realment a la fisioteràpia?
Bueno, diguem-ne que el sistema que està organitzat i el que sembla que es vol continuar doncs, implementant i utilitzant és un sistema que nosaltres pensem que és farragós. És farragós perquè doncs, abans de que el pacient pugui venir a nosaltres, perquè el puguem tractar, moltes vegades té de fer una espècie d'excursió amb diferents professionals de la salut. O sigui, nosaltres el que demanem, pensem que és el més lògic, és que doncs, l'usuari pugui venir en el fisioterapeuta, per una banda directament en determinades patologies ja molt conegudes per al propi fisioterapeuta i pel propi pacient, o, per altra banda, doncs, que se'ns pugui derivar directament de qualsevol altre professional de la salut que vegi la necessitat de fer recuperació funcional, de fer fisioteràpia. I, en canvi, el sistema que hi ha doncs, resulta ser doncs, que perquè ens vingui el pacient a poder ser assistit per fisioteràpia, té de fer moltes vegades tot un recorregut que acaba amb un metge que és el metge rehabilitador. No? Per tant, moltes vegades el pacient se'n va al metge de capçalera i el metge de capçalera, el metge de família pot entendre que és una cosa que ja la podem tractar nosaltres, però diem doncs, que ens la vingui directament a nosaltres. Si veu, si el metge de capçalera veu que hi ha alguna circumstància especial perquè el té d'enviar amb un altre especialista, sigui un reumatòleg o un traumatòleg, doncs ja l'enviarà ell en el reumatòleg o el traumatòleg. Però i si aquest creu que té de fer recuperació, fisioteràpia, doncs ja ens el podria enviar nosaltres. I així, doncs, moltes vegades o passa el traumatòleg, després el neuròleg i després al final, doncs, per poder venir nosaltres té d'anar doncs, amb el metge rehabilitador. I, en tot aquest recorregut, moltes vegades això dura a vegades més d'un mes i a vegades més de 2 mesos per poder atendre el pacient, no?
I estem aleshores parlant això d'una sobrecàrrega també de tots els professionals que hi treballen, que potser els podrien estalviar aquesta visita, no?
És evident. Per tant, això no fa que, diguem-ne, s'alenteixi molt el procés, que moltes vegades el pacient vingui a nosaltres amb unes circumstàncies que si l'haguéssim pogut atendre abans, doncs en poc temps el podríem tenir curat, i quan ens ve, doncs a vegades ens ve bastant degradat i aleshores la recuperació, la fisioteràpia, doncs es té de perllongar durant més temps, no? I és clar, i entre en tot en aquest recorregut passa que hi ha doncs, les consultes de l'un, de l'altre i de l'altre, dels diferents especialistes, i que, esclar, entre uns i els altres també doncs, hi ha tenint en compte que hi ha les diferents exploracions, moltes vegades doncs, exploracions radiològiques que es tenen de fer per entremig, clar, que això fa que diguem-ne, el procés sigui molt llarg i el que ens ve, doncs, ens ve a vegades en unes condicions que no serien les més idònies, no? Per tant, pensem que la millor manera seria doncs, que per moltes patologies, les més freqüents, que hi ha més conegudes i que ja doncs, coneixem molt bé tots els fisioterapeutes i el propi metge de família, que se'ns el pogués dir directament ja a nosaltres des del primer moment. No?
Ens falta potser cultura del que entenem per fisioteràpia com realment una teràpia doncs, que pot funcionar més enllà de la medicina més farmacològica?
Sí, potser possiblement això encara no estigui prou arrelat en la societat, no? Perquè hem de tenir en compte que la nostra professió és una professió, evidentment, una professió de salut com les altres, és universitària, i a més de ser una professió convencional de la salut, Nosaltres utilitzem uns mitjans totalment naturals. Nosaltres utilitzem doncs, des del massatge, dels tipus de massatge, les mobilitzacions, els exercicis, l'aigua, la llum, l'electricitat, i doncs és un altre àmbit, és un àmbit d'intervenció terapèutica que moltes vegades doncs, si es pot fer d'una doncs, manera doncs, ràpida, doncs evitaria moltes vegades haver de prendre de vegades determinats productes doncs farmacològics que no sempre són ben tolerats pels pacients, perquè tenim en compte que hi ha moltes patologies que doncs requereixen doncs tractaments antiinflamatoris i que quan això dura massa, doncs el ronyó i el fetge en reben les conseqüències. I aleshores doncs fa que si nosaltres poguéssim tenir unes possibilitats d'intervenció més diguem-ne, més ràpides, doncs possiblement això ens estalviaríem doncs, temps i ens estalviaríem doncs, diguem-ne, patiment pel propi pacient, no?
Deixa'm que faci una mica d'advocada del diable, perquè això es veu molt clarament segurament en el món de l'esport, quan veiem que cadascun d'aquests esportistes milionaris, que els costen milions a un club, doncs el cuiden molt bé i tenen el fisioterapeuta sempre ben a la vora, i potser tracten algunes patologies ben diferent que les tractaria la sanitat pública amb una persona habitual. Em refereixo, per exemple, a trencades, esguinços, etc, etc, que moltes vegades es pot tirar per una altra via. Potser aquest és un exemple que ens pot demostrar moltes coses, no?
Aquest exemple és l'exemple més clar que es podria explicar precisament per donar a conèixer i per fer evident aquesta circumstància. No? Que si el pacient pot venir directament en el fisioterapeuta d'una manera ràpida, això s'arregla d'una manera ràpida. Però no és aquesta la circumstància. Una de les circumstàncies és que té d'anar al metge de família, no, i de totes maneres anar al metge de família, i això és relativament doncs, molt accessible, doncs el metge de família ja directament ja ens el pugui enviar directament a nosaltres, i aleshores ja podem tractar aquestes coses. Perquè moltes vegades aquesta mateixa circumstància que ha dit vostè, una ruptura fibrilar, un esguinç, això tractat des del primer moment i ben tractat, doncs això en pocs dies està solucionat. I en canvi, doncs, hem de fer tot aquest recorregut, doncs moltes vegades ens ve el pacient amb unes circumstàncies que esclar, que s'ha perdut molt temps pel camí i que no està bé i que costarà més de recuperar. No?
Ja posats a fer demandes, en teniu més. Una altra d'elles fa veure moltes vegades amb la formació que té el metge fins a arribar a ser fisioterapeuta. Com canviarien les coses perquè estigués doncs, més afilat aquest tema? Perquè moltes vegades ens ofereixen teràpies com a fisioteràpia i moltes vegades doncs, aquella persona no té el títol de doctor o no té la formació adequada per poder exercir doncs, la fisioteràpia correctament. No sé si us hi trobeu molt amb això.
Aviam, la fisioteràpia és una, com li he dit, és una professió de salut i que s'estudia a la universitat. Però al voltant de tot això, doncs hi ha altres formacions fora de la universitat i sense que siguin professions de salut que doncs van aprendre determinades tècniques i procediments, però que són persones que no tenen una formació de salut. Per tant, per poder exercir la fisioteràpia, es té de fer doncs, el batxillerat, es té de fer l'ingrés a la universitat, es té d'estudiar fins ara 3 anys, però a partir d'aquest any, precisament avui comença el curs, ja seran 4 anys de formació pel fisioterapeuta. Per tant, és un professional molt ben qualificat que en l'àmbit de les seves competències les domina molt bé i que doncs, pensem que és un professional que està desaprofitat.
En què el podríem aprofitar més, el fisioterapeuta? Què més us hi podríeu dedicar que potser no està tan extès? Més enllà del que entenem com els massatges, no? Que segurament és el que ens ve al cap.
Sí, aviam. Nosaltres, evidentment, doncs, quan se'ns coneix, o se'ns coneix, de la manera que se'ns coneix, diguem-ne, d'una manera més general, és doncs, la nostra actuació quan tractem un pacient que ha tingut, doncs, s'ha trencat el genoll, o li han canviat el genoll perquè li han fet una pròtesi, o aquella senyora doncs, que ha tingut una hemiplegia. O sigui, se'ns veu doncs, el fisioterapeuta, que és una de les coses de consistència de la nostra professió, diguem-ne, la intervenció terapèutica, que és essencialment terapèutica, però no tenim de tenir en compte que hi ha altres vessants que són molt importants també i que estan poc desenvolupades o poc diguem-ne, utilitzades en les polítiques de salut, que és tot el que seria doncs la protecció de la salut, la prevenció de la malaltia, després doncs ensenyar a la gent doncs una bona manera d'utilitzar doncs el seu sistema osteomuscular-articular, o quan han tingut alguna patologia ensenyar-los doncs uns determinats exercicis perquè puguin mantenir-se, perquè es puguin mantenir en forma. O sigui, una banda seria, un aspecte seria l'aspecte, diguem-ne, d'intervenció després d'una patologia, i l'altre aspecte seria el de la prevenció. I això és un aspecte molt important que nosaltres hi tenim molt a dir i que, evidentment, podríem evitar moltes lesions, ja siguin lesions, diguem-ne, esportives o laborals, perquè estem, doncs, molt... molt acostumats a tractar doncs pacients que han tingut doncs una epicondilitis o han tingut doncs una lumbàlgia, un dolor lumbar perquè ha fet un esforç laboral, i però si nosaltres haguéssim pogut tenir l'opció de poder fer una educació dels seus moviments i de la seva actitud i de la seva forma de treballar, possiblement ni una cosa ni l'altra li hagués aparegut. Per tant, estem, diguem-ne, infrautilitzats.
En termes econòmics, només, que a vegades això, la pela, doncs, mou les coses i fa que veiem des d'una altra òptica, ens estalviaríem molts diners si poguéssim, doncs, aprendre tots plegats a evitar lesions, no?, d'entrada, a part dels problemes de cadascú.
Sí. O sigui, es diu, ja això ja està estudiat, que per un euro que es dedica a la prevenció i a l'educació se n'estalvien 10 en el moment del tractament. Per tant, tot el que és potenciar la prevenció i l'educació per la salut, doncs tot això és una manera d'estalviar diners, perquè és una manera que nosaltres doncs podem ensenyar a la ciutadania com fer les coses perquè no precisament no tinguin problemes. I aleshores, d'aquesta manera, evitem que s'entri dintre el circuit assistencial. Ja sabem tots que el circuit assistencial és molt bo, tenim doncs un sistema de salut globalment, diguem-ne, doncs bo, globalment bo, però que evidentment, és clar, això costa diners, no? I aleshores, doncs, si nosaltres podem fer una prevenció a la ciutadania, doncs ens evitaríem moltes patologies d'aquestes, ens evitaríem que entressin en el sistema de salut assistencial, que és car, i ens evitaríem també moltes baixes laborals. Que això també és un aspecte econòmic molt important en els pressupostos del Departament de Salut.
Un altre dels temes que també volíem aprofitar ara que s'acaba l'estiu per tractar és que molt sovint quan hem anat de vacances, qui més qui menys ha passat per la platja i s'ha trobat algú que doncs practica massatges de diferents disciplines, ens expliquen, per 4 duros mal comptats doncs, allà mateix a la platja. I heu tingut també una campanya en contra d'aquest tipus de massatges que moltes vegades no sabeu exactament doncs, fins a quin punt pot arribar a fer més mal que bé si aquella persona no està prou formada, no?
Sí, certament. Nosaltres aquest any, l'any passat ja hi vam intervenir, però aquest any doncs vam enviar cartes a les diputacions, als consells comarcals i a tots els ajuntaments que tenien costa, doncs d'oferir-nos i donant-los doncs orientacions i donant-los el nostre criteri sobre aquest aspecte doncs dels massatges a la platja, que nosaltres pensem que això és una molt mala praxis i que no s'hauria de fer. No s'hauria de fer per diferents raons. Primera, perquè la major part de les persones que fan això no són persones que estiguin formades en ciències de la salut. I, per altra banda, les mesures higièniques que hi haurien d'haver doncs, són totalment ausents. Per tant, nosaltres vam aconsellar doncs, que això no es fes, però si algun ajuntament pensés que, doncs, que era una cosa que es podria ofertar en les seves platges, doncs que es fes d'una manera correcta amb un professional doncs preparat, i aquest professional preparat és el fisioterapeuta. Mm-hmm. I que es fes en un lloc doncs perquè es pogués mantenir la privacitat de la persona i del terapeuta, i amb unes mesures higièniques correctes. Primer, en un lloc adient, amb un material adient, amb unes mesures higièniques correctes, amb un professional adient, en el cas que es volgués fer. Però nosaltres pensem que millor que no es faci. Però, evidentment, cada ajuntament doncs, té les seves decisions pròpies i si volgués fer-ho, doncs que es fes amb aquestes circumstàncies.
Suposo, però, que no és l'únic lloc on trobem persones que asseguren, doncs, que fan massatges i que hi estan licenciats amb un curset X, però que no són pròpiament fisioterapeutes. Quina credibilitat hem de donar a aquesta gent que ens explica que practica massatges, doncs, dic noms que em sonen ara, així, ayurvèdic, o massatge oriental, massatge xinès, noms que acostumem a veure a les propagandes?
Aviam, el primer que hauria de fer l'usuari és assegurar-se que sigui un professional de la salut el que ho fa. Per tant, si és en l'àmbit dels massatges, doncs mirar si és un fisioterapeuta o algun altre professional de la salut que estigui format, però que sigui un professional de la salut, que tingui una formació sanitària. Per tant, aquí, en tot el que en l'àmbit dels massatges o les teràpies manuals, el professional de la salut format per això és el fisioterapeuta. Per tant, aquest tipus de massatges són diferents tipus de massatge que formen part d'unes altres cultures que ens han vingut doncs, perquè la comunicació és ràpida i la tenim molt present, doncs que estigui practicat per un professional de la salut, perquè bé, el professional de la salut tindrà coneixement de què és el que li passa a aquella persona. Perquè moltes persones quan van diu, mira, aniré a fer un massatge, van a fer-se un massatge perquè tenen quelcom que els molesta, perquè tindran una contractura, com se sol dir, una cosa que li molesta, i se'n va amb un professional que li faci massatge. Però, evidentment, has de saber què és el que li passa a aquella persona. Si no se sap el que li passa a aquella persona, difícilment doncs, es podrà fer un massatge adient adaptat a les seves circumstàncies.
Perquè aquesta és una altra. Tots ens atraiem molt ràpid a dir, no, el que tens aquí és una contractura. És a dir, que hem
Clar,
adoptat aquest llenguatge com si fos quotidià i
sí.
potser no sabem ben bé de què parlem.
Evidentment, això són aquelles coses que vostè acaba de dir, no? Que formen part doncs, del llenguatge, diguem-ne, quotidià. No, això em molesta aquí el clatell, o em molesta aquí darrere a les lumbars, o tinc un dolor a la cama. No, això és una contractura. I dient contractura sembla que vols dir que això no té cap mena d'importància, que això és una cosa que ja passarà, que això no té cap... Que es pot curar de qualsevol manera. I tenim de tenir en compte que una contractura, sí, o quelcom que ens faci mal, li posem el nom de contractura en aquest cas, obeeix a que hi ha quelcom que no està bé, que hi ha o algun múscul, o alguna articulació, o algun nervi, o alguna postura mal utilitzada, que és la causa d'aquest dolor que nosaltres en diem contractura. Però si no sabem quina és la causa que ocasiona aquesta contractura, malament podem tractar la contractura, bastant, perquè el que estem fent és tractar les conseqüències i no les causes. Tant el que cal és saber quina és la causa, què és el que ha determinat que aquella persona tingui aquella molèstia que li ha posat el nom de contractura. I per tant, per això es necessita un professional de salut, que és el que sap, doncs, si aquella circumstància, allò que ens explica aquella persona, és quelcom que cau dintre les seves competències i ell hi pot intervenir i el pot curar, o com que té una formació de salut, pot veure algun altre tipus de sintomatologia que l'alarmi i digui, no, tu dius una contractura, això et fa mal, però jo veig que això no està prou clar, vés al metge i que vés al metge i li expliques perquè aquí segurament et farà una radiografia o perquè doncs, té fer alguna altra cosa. Per tant, es tracta, per una banda, de saber quan s'ha d'intervenir, quan es pot intervenir, de quina manera i amb quines tècniques, perquè a vegades unes poden ser beneficioses i les altres no, i també, sobretot també, per evitar doncs, que posar, diguem-ne, el peu a dintre la galleda i no fer una tècnica o no aplicar un tractament amb una cosa que té una certa simptomatologia que ens pot fer pensar en alguna altra cosa molt més greu. Per tant, té la capacitat de dir, oi, això em cau dintre de les competències i t'ho puc fer, O això doncs, té unes característiques que jo t'aconsello que vagis a tal metge o a tal professional que això cau dintre les seves competències o ell et dirà. Bueno. Sí, clar, això si no és un professional de la salut, això no és capaç de fer-ho.
En tot cas, jo penso que hem donat força criteris als oients que ens escolten per a partir d'ara enfrontar-se a la fisioteràpia amb uns altres ulls i a veure doncs, si com a mínim aquestes demandes acaben sorgint fruit i s'aconsegueix agilitzar una mica més tot aquest procés. Francesc Carmís, ens acaba el temps. Recordeu, ell és degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, però moltíssimes gràcies pel teu
Moltíssimes
temps.
gràcies per la vostra col·laboració.
Adéu i bon dia.
Gràcies.
Tiene raíz de escolta.
Altra Ràdio, molt amazo. Altra Ràdio, 91.6 FM.
Tu pato. A tothom.
Mama, look up the mountain. Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
Ladies and gentlemen, so the kind of truth bread being invited so late. Super de poetes, todos los Wednesday, a las 20. International Point.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Com Ràdio. Notícies.
Bon dia, són les 12, us parlem Oriol Pujador i Esther Sastre. La Comissió Europea pronostica que l'economia espanyola no sortirà de la recessió durant aquest any. Espanya i Itàlia són els països de la Unió que més trigaran a recuperar-se. Segons la Comissió, Europa en conjunt ja ha començat el camí per sortir de la crisi. Brussel·les, Laia Forés, bon dia.
Bon dia. L'economia espanyola caurà un 3,7% aquest any. Això és 5 punts més del que s'havia previst abans de l'estiu. Brussel·les empitjora, doncs, les previsions econòmiques per a Espanya, confirma que la recuperació no arribarà fins l'any que ve i això és, segons la Comissió Europea, conseqüència de l'elevada taxa d'atur. En el conjunt de la Unió Europea, però, el comissari d'Economia, Joaquín Almunia, és més optimista i pronostica que les grans economies com Alemanya i França enguany començaran a sortir de la recessió.
Today, for the first time in 2 years,
avui, per primera vegada en 2 anys, presentem aquestes previsions amb un cert optimisme, però a la vegada les presentem amb prudència. És a dir, que aquestes dades i estimacions són una barreja d'optimisme i prudència.
Optimisme and prudence.
Almunia parla de prudència perquè diu que la recuperació en alguns països es donarà gràcies als estímuls impulsats pels estats. Caldrà veure, diu, què passa quan es retirin els ajuts econòmics. Com Ràdio Brussel·les.
A l'Institut Milà i Fontanals del barri del Raval de Barcelona, 17 nens de segon de secundària han rebut aquest matí els ordinadors amb els quals treballaran durant tot el curs. Estan il·lusionats i contents, sobretot perquè no hauran de suportar el pes dels llibres i destaquen que l'hauran de cuidar. Formen part de l'únic grup del centre que participa a la prova pilot de digitalització a les aules de secundària. Barcelona, Didac Alcàntara, bon dia.
Bon dia. Dels 17 nois i noies d'entre 12 i 14 anys que estudiaran amb ordinador portàtil, n'han faltat 4 aquest primer dia de classe. Anècdota a part, els alumnes es mostren encantats amb la seva nova eina educativa. Sentim la Carolina i el Washington Fabrizio, tots dos de l'Equador.
Pues em sembla molt bé perquè tindràs menys pes i serà més guai treballar perquè, no sé, dona més, et motiva més treballar amb els ordinadors portàtils. Molt divertit, molt fàcil i que m'encanta. Perquè això, amb això es pot navegar i podem seguir el profe.
La gran majoria d'alumnes de l'Institut de Secundària i Batxillerat Milà i Fontanals són d'origen estranger. Els pares ja els han advertit que tinguin cura de l'ordinador perquè, si el trenquen, l'hauran de pagar de nou. Com Ràdio Barcelona.
Al Prat de Llobregat, l'Institut d'Educació Secundària Ribera Baixa també és un dels centres que estrenen curs amb ordinadors a les aules. Serà, però, a partir de la setmana que ve. Al Prat Ràdio, l'Àlex Gutiérrez, bon dia.
Bon dia. La norantena d'alumnes de primer d'ESO de l'Institut Ribera Baixa començarà dilluns vinent a seguir les classes amb ordinadors portàtils a les aules. Treballar amb aplicacions informàtiques permet que l'alumnat mateix avaluï els exercicis i que el professorat en faci un seguiment. Anna Belén Barrera és la cap d'estudis del centre.
Una part important, penso, per la funcionalitat d'això és que se sap en tot moment si un alumne està treballant o no, estigui on estigui, se sap quan ha treballat, a quina hora, què és el que ha fet, a on ha entrat, hi ha un control.
Les famílies han pagat la meitat d'aquests terminals, que tenen un preu que ronda els 300 euros. Per posar en marxa el programa s'han hagut de condicionar les aules amb més endolls per poder fer servir els